Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Els ramaders que tenen vaques a l'Alt Empordà aguanten la respiració perquè la dermatosi nodular contagiosa no s'estengui. Arran del cas detectat divendres en una granja de Castelló d'Empúries, s'ha hagut de sacrificar més d'un centenar d'animals i s'ha restringit la mobilitat en un radi de 50 quilòmetres d'aquesta explotació. Una mesura que, per exemple, afecta la presència d'aquests ramaders a les fires amb l'impacte econòmic que se'n deriva. Revolta Pagesa alerta que el brot podria escampar-se.
Estem pendents de 3 nous possibles casos. Som conscients que en els pròxims dies n'aniran sortint molts i que en sortiran a diferents llocs.
I demanen al govern que actuï ràpid. La Generalitat, després de descartar-ho en un primer moment, finalment garanteix la vacunació de les vaques a les zones afectades i crida la calma perquè en un moment així i amb una malaltia desconeguda per la majoria de la població, no s'acabi convertint en adob per notícies falses. Que quedi clar, la dermatosi nodular només afecta els bovins, no les persones.
Catalunya al dia.
De seguida us ho expliquem en detall què és i què no és aquesta malaltia. Anirem a Figueres, on aquest matí els ramaders han fet una concentració i serem també seguint-ho amb la Laia Claret. I a més, després d'un cap de setmana marcat per mobilitzacions pro-Palestina i de condemna a l'assalt de la Flotilla dimecres passat, avui hem sentit l'exalcaldessa de Barcelona que, com sabeu, era en una d'aquestes embarcacions. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia. Ada Colau va arribar ahir a la nit a l'aeroport del Prat després d'estar uns dies en una presó israeliana.
4 dies d'incomunicació absoluta, que no ens deixessin dormir per les nits, que no ens donessin accés a aigua durant més de 30 hores.
Serem també a Mataró i a l'Hospitalet de Llobregat per explicar-vos el via crucis que sovint han de passar els usuaris dels autobusos interurbans gestionats per l'empresa Moventis.
Des de fa mesos que anem dretes perquè ja seure a primera hora al bus és impossible. Hi ha molts dies que llavors ens hem de quedar a la parada perquè tampoc no podem ni pujar.
És una usuària que fa el trajecte a Mataró-Barcelona.
A l'Hospitalet, l'autoritat del transport metropolità ja ha sancionat l'empresa 3 vegades, l'última amb una multa de més de 300.000 euros per mal servei.
Pneumàtics desgastats, retrovisors intermitents i seients trencats, però els sindicats tenen coll avall que cap sanció servirà de res.
No confiem que aquesta gent que actuen descabant despeses sempre a la baixa, tot això sigui un motiu perquè canvien d'actitud.
I ens fixem en les carreteres també. Alguna incidència remarcable a aquesta hora, Quipiari, Txell Garriga?
Bon dia. Doncs a l'AP7 hi ha uns 3 quilòmetres de congestió a Camarles, direcció Tarragona, sentit nord, per l'accident d'un camió que té una fuga de combustible i s'està tot just acabant de retirar. I per l'incident, que no té més vehicles implicats, hi ha un carril tallat. També a la resta de xarxa viària ara hi ha normalitat. Només queda alguna retenció molt puntual a la C31, a l'Hospitalet, direcció Castelldefels, per l'incendi d'un vehicle que ja s'ha extingit.
I pel que fa al temps, com ho tenim, Francesc Mauri? Cap canvi a la vista?
Bona tarda, doncs ho tenim de moment absolutament tranquil. Fins dimecres cap canvi a la vista. Dijous potser al País Valencià. No està clar que arribi a Catalunya i, per tant, davant d'aquests dubtes, el que tenim clar és que el temps plàcid continua avui, continua demà. Alguns núvols prims sí que demà entelaran bastant més el cel i la temperatura que ha perdut bastant la passada matinada amb una caiguda notable en alguns casos, doncs de cara a la propera matinada i demà remunta més.
Al Catalunya al dia les fem els 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, amb Aurora Guindo a la producció, amb en Dani Jiménez al control tècnic i la Júlia Aparicio al control central. També hi participen les redaccions d'esports. Arnau Caral, amb quins continguts avui?
Doncs mira, estarem molt atents al sorteig de Copa del Rei, que començarà a la 1 i d'on sortiran els rivals de la primera ronda de l'Espanyol i el Girona de primera divisió, el Nàstic, l'Europa i el Sabadell de primera federació, el Sant Andreu, l'Atlètic Lleida i el Reus Redis de segona federació i l'Atlètic Sant Just de la Lliga Elite. També repassarem les derrotes del Barça i l'Espanyol, que deixen els blaugranes sense liderat i els pericos fora de les places europees.
Això serà quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Abans, però, ens queda tot el Catalunya al dia per explicar. Comencem.
Catalunya al dia.
Catalunya al dia. Passen 5 minuts de la una del migdia. Avui arribaran a l'estat espanyol una vintena d'activistes més que anaven a la flotilla humanitària cap a Gaza i que encara estan detinguts a Israel. Entre ells hi ha dos dirigents de la CUP i altres activistes catalans, com ha confirmat el ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, al matí de Catalunya Ràdio.
Si no hay cambios de última hora, y exactamente lo mismo que dije ayer, hasta que no estén todos sentados en el avión y el avión en el aire, no lo podremos confirmar 100%, pero hoy deberían de llegar ya el grupo de 28 miembros de la flotilla que todavía siguen retenidos en Israel.
Tot plegat poques hores després de l'arribada dels primers detinguts a la flotilla, dimecres passat, entre ells hi havia l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que avui ha denunciat maltractaments per part de les forces israelianes i ha insistit que ho portaran a la justícia. Raül Flores, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, denuncia maltractament a la presó israeliana on ha passat els últims dies després de la detenció dimecres per haver participat a la flotilla. En una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, l'endemà d'haver arribat a Barcelona, Colau ha denunciat que estaven amuntegats a les cel·les.
4 dies d'incomunicació absoluta, no tenia accés a advocats ni a serveis consulars, i està en una presó on l'única norma era els abusos i l'arbitrarietat. No? I que estiguessin 15 dones en una cel·la de 6 metres per 4, que no ens deixessin dormir per les nits, que no ens donessin accés a aigua durant més de 30 hores...
Colau també ha insistit que els membres de la flotilla recorreran a la via judicial per denunciar la seva detenció i també el tracte rebut per part dels cossos de seguretat israelians.
Col·lectivament ho voldrem fer tots els participants, reunirem segur totes les proves, tots els detalls de tot el que ens ha passat, no? Evidentment no es pot permetre que això quedi impune, perquè si es normalitzen aquests tractes, no? de brutalitat, d'abusos, de maltracte, i es permet que un estat ho faci sistemàticament, doncs després és possible qualsevol cosa.
Recordem que coincidint amb el retorn dels activistes de la flotilla a Madrid i a Barcelona, s'ha aixecat també l'acampada que hi havia des d'aquest dijous a les drassanes de la capital catalana.
Gràcies, Raül, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Doncs justament qui també s'ha afegit a les felicitacions per la tornada dels activistes de la flotilla ha estat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. A més de per l'alcaldessa de Colau, el consistori barceloní estava representat a la flotilla pel regidor republicà Jordi Coronas. Collboni els ha agraït la feina feta.
Especialment contents el regidor Jordi Coronas i l'anterior alcaldessa Ada Colau. Gràcies a ells també per demostrar d'una forma pacífica i amb resistència la denúncia del bloqueig que encara avui existeix sobre el territori de Gaza i de la denúncia d'un genocidi perpetrat per un govern i un president de govern com és Netanyahu, que esperem que acabi assegut en el banc dels acusats del Tribunal Penal Internacional.
Els ramaders viuen amb angoixa l'aparició de 3 nous possibles casos de dermatosi nodular a les vaques de l'Alt Empordà. La pagesia està en alerta i demana rapidesa al govern i també al Ministeri en el pla de vacunació del bestiar. Aquesta tarda es tornaran a reunir amb el departament, converses que han de servir perquè el brot detectat en una granja de Castelló d'Empúries divendres, que ja ha obligat a sacrificar 123 caps de bestiar, no s'estengui més. Avui el gremi s'ha concentrat a Figueres davant del Departament d'Agricultura. Ho ha seguit la Laia Claret. Laia, bon dia.
Hola, Estel, bon dia. Doncs mira, els pagesos gironins estan preocupats. Preocupats perquè s'extingui el brot de dermatosi nodular, el virus que han detectat a una granja a Castelló d'Empúries. Aquest matí s'han concentrat davant del Departament d'Agricultura Figueres i sóc al costat de Jordi Ginebreda, que és el portaveu del Gremi de la Pagesia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Esteu pendent, Jordi, deies, de 3 possibles casos més a prop de la primera granja.
Sí, està clar que això aquests pròxims dies n'aniran sortint més i ara estem pendents dels resultats de les analítiques i que ens confirmin aquests 3 casos.
On són aquestes analítiques? Com és el procés?
Això, els mateixos ramaders ja estem més al cas i vigilem més els animals, i a la que detectem algun símptoma, alguna característica que pugui ser aquesta malaltia, avisem el nostre veterinari, i és el nostre veterinari qui avisa el departament perquè vinguin a fer ja l'extracció de sang per enviar-lo a laboratori a Madrid i tenir aquests resultats oficials.
El govern hi va dir que vacunaria la zona afectada i la tarda demaneu celeritat tant al govern com també al Ministeri.
Sí, perquè la Generalitat és qui ha d'executar aquest procés de vacunació, aquest pla de vacunació, aquesta manera de fer-ho, i el Ministeri, que és qui ha de comprar, qui és que ha de sol·licitar a Europa que ens enviïn vacunes. Per tant, demanem al Ministeri que en demani a Mansalva que en tinguem de sobres, perquè, evidentment, sortiran més casos i hem d'estar ben protegits.
I a la Generalitat, també, les indemnitzacions, no?
Sí, necessitem que les indemnitzacions siguin a preu de mercat, el valor que tenen aquests animals genèticament i l'esforç que s'ha fet a cada granja, és important que les indemnitzacions tinguin el valor que tenen a mercat per poder tornar a engegar el dia de demà.
Ja ho veus, Estel, a més, els pagesos estan desinfectant, netejant d'insectes també les granges. No es pot moure el bestiar entre granges a 50 quilòmetres. Per tant, això afecta l'Alt Empordà, el Baix, Pla de l'Estany, part del Gironès i també de la Garrotxa. Són 93.000 animals. Per ara s'han sacrificat, com a mínim, 123 caps. Jordi Ginebreda, gràcies. Bon dia.
A vosaltres per escoltar-nos.
I Laia Claret, també, gràcies, bon dia. Doncs sentíem aquestes demandes de celeritat per part dels ramaders als governs, perquè ja compten que hi haurà més casos. Per això és important posar tota la informació el més clara possible que tinguem en aquest moment. El Departament d'Agricultura ja ha iniciat els tràmits perquè arribin les vacunes de la dermatosi nodular i també ha confirmat que tots els animals de la granja afectada a l'Alt Empordà, on es va detectar el primer cas, ja han estat sacrificats tal com marca la normativa europea. Per tant, Núria Peraire, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Repassem què en sabem d'aquesta malaltia. D'entrada, com es contagia?
Doncs mira, la causa un virus i afecta els bovins, com les vaques i els bous. No afecta ni es contagia els humans. En els animals el contagi és molt ràpid i es produeix per contacte directe entre ells o a través de mosques o paparres.
I què fa? Què els provoca aquesta malaltia?
El període d'incubació del virus és d'uns 12 dies i fa que apareguin uns nòduls a la pell de les vaques. També provoca febre i pèrdua de pes i de gana i fins i tot la mort de la animal. Per tant, se'n ressent la producció de llet i a causa dels nòduls de la pell tampoc es pot aprofitar per fer-ne cuir. És a dir, suposa un greu problema econòmic pels ramaders. Mm.
I no sé si es pot dir fins on es pot propagar el contagi d'aquesta malaltia?
Doncs mira, ben bé no ho sabem, però si es propaga a grans distàncies pot ser a causa del moviment o comerç dels animals o fins i tot de vehicles contaminats que no s'han netejat bé. Segons Unió de Pagesos, des del juny ja se n'havien declarat 67 focus a França i 47 a Itàlia. El de l'Alt Empordà és el primer cas a Catalunya.
I per això s'entén, doncs, que una de les mesures de contenció que s'ha pres aquí sigui limitar la mobilitat.
Sí, s'han decretat restriccions de moviment d'animals a 50 quilòmetres la Rodona, una mesura que afecta 700 granges. Ja s'estan fent els controls per detectar nous casos. De moment, però, el departament encara no en confirma més.
I a la Catalunya del Nord, a tocar de l'Alt Empordà, on s'ha detectat aquest primer cas, també han pres mesures. Quines?
Doncs sí, s'han prohibit els desplaçaments d'animals en un perímetre que inclou 75 municipis del Vallespí i part del Rosselló. També es preveu la vacunació dels animals, però allà, de moment, no s'hi ha detectat cap cas.
Doncs moltes gràcies, Núria Peraire, per aquesta informació. Formació tan didàctica. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Doncs això que sentim és bestiar, també són vaques, és l'inici de la transhumància que es fa per l'arribada de la tardor i del fred, però al Pirineu cada cop hi ha menys ramaders que desplacin els ramats a peu fins als pobles. Avui coneixem l'exemple de Llessui, al Pallars Sobirà. Aquí, Sofia Cabanes, bon dia. La majoria de vaques retornen al seu lloc d'origen en camions.
Bon dia, Estel. Doncs sí, a la muntanya de Llessui ja han passat l'estiu unes 1.200 vaques propietat d'una trentena de ramaders diferents. Venen del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Cerdanya, el Ripollès, el Solsonès i el Berguedà, i només les que han de tornar a pobles propers fan la transhumància a peu. Isidre Alujo, per exemple, ve de la Cerdanya.
La majoria tots són camions. Si hi ha gent de Cerdanya, gent de Solsona, gent de cap a Tremp, vaja, de diversos puestos. Ens concentrem aquí, a aquest munt de bestiar. El 80% ha de marxar amb camions i trobar camions és molt complicat.
Separar les vaques per ramats és tot un esdeveniment que es prepara amb dies d'antelació.
Uns dies abans, el guarda, que tenim un guarda que les guarda les vaques, ens telefona, ens diu tal dia sigueu a la barraca a les 9 per esmorzar, i quan hem esmorzat, llavors ell mateix ja ens reparteix a tots els pagesos per tota la muntanya. Uns cap una banda, els altres cap l'altra, i entre tots mirem de remassar-les i fer-les baixar a baix al corral.
Segons destaquen els ramaders, este ha estat un molt bon estiu per als animals per la quantitat d'herba que hi havia a la muntanya. Un incident que lamenten és la mort de 7 animals per un llamp.
Així hem arribat a un quart de dues del migdia, 24 hores abans del macrotall de 16 mesos, previst a partir de demà a la línia de Rodalies R3, la de Vic. Avui, a primera hora, els usuaris s'han llevat sense servei a la major part de la línia.
Ens han dit que, evidentment, que hi havia un autobús de Fabri Puig a Vic, però no el trobem. I ningú ens ho està indicant.
Era un usuari, com sentíem, de Fabra i Puig, d'on havien de sortir i arribar autobusos des de Vic perquè l'acumulació de tres incidències, havia interromput el servei, que s'ha recuperat abans de les 9, però amb retards acumulats de mitja hora. A partir de demà, els usuaris de l'R3... Com els canviarà el desplaçament, Joan Garcia? Bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs hauran de combinar tren i autobús. Es talla la línia de moment entre Montcada i Bifurcació i la Garriga per duplicar un tram de via. Hi haurà una 60 d'autobusos que connectaran Barcelona, Fabra i Puig directament amb Vic, Centelles i la Garriga. Altres faran parades a estacions intermèdies. Aquests, o de les parades, sortiran des de Centelles i des de Granollers-Canovelles. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha justificat les molèsties que crearà el tall al matí de Catalunya Ràdio.
Venim d'un moment de molt de col·lapse, jo entenc que hi ha un moment de molt de cabreig de la gent completament justificat, i per tant nosaltres hem de fer un exercici de pedagogia de dir, escolti, estem fent això, aquest és el camí, sabem que venim de molt de temps de desinversió, sabem de molt de temps sense prendre determinades decisions, les estem prenent. I com que les estem prenent, hi haurà molèsties.
L'R3 té un retard avui de 15 minuts de mitjana. Contrasta amb el retard mitjà, per exemple, a l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat, que és d'un minut. Aquesta comparació la fa la web i l'app La Puntual, que les plataformes Dignitats a les Vies i Associació per la Promoció de Transport Públic presentaran aquesta tarda a Tarragona. Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies.
Hi ha algun problema quan les mitges de retras són tan elevades? Aquí les coses no funcionen. Les puntualitats tindrien que bordejar al zero.
Tots els horaris i l'ubicació de les parades dels busos pel tall de demà a la R3 són al web Rodalies de Catalunya.
Doncs Joan, t'esperem aquí per anar seguint aquest macro tall que comença demà a la línia R3.
Ho farem.
I seguim parlant de mobilitat perquè sovint els trens no funcionen, però una alternativa al cotxe privat, que seria l'autobús, de vegades tampoc. Els autobusos directes de Mataró a Barcelona van tan plens al matí que molta gent ha de viatjar dreta al passadís o asseguts al forat de l'escala. La situació ha empitjorat aquesta tardor i els usuaris no poden més. L'Ajuntament de Mataró exigeix que reforci el servei mentre no arriba una tercera línia que faci el trajecte per autopista. A tot això, avui un nou problema tècnic en un vehicle de Moventis ha requerit l'actuació dels bombers. Mataró, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Podríem dir que és com allò de morir d'èxit aquest servei.
Doncs sí, perquè la gent opta majoritàriament per aquest transport públic, però aleshores es troba amb molts problemes. Jo parlo poc i us deixo que escolteu com viatgen cada matí els que surten. Des de la primera parada al centre de Mataró encara poden seure.
Nosaltres podem seure, però a partir de d'altres parades s'omple molt de gent, llavors cada dia.
I bueno, està ple sempre. A partir de la tercera parada de la policia s'omple tot.
Vamos tarde, va el bus lleno, un peligro que la gente pueda caer porque hay frenazos, va por autopista y esto no puede ser.
I ara ja comencem a arribar 15 minuts tard de l'horari habitual, perquè el bus no pot córrer, perquè hi ha molta gent de peu. Ara ja és perillós anar tanta gent de peu a tot el bus.
Els de l'última parada, abans d'entrar a l'autopista, no seuen mai.
Des de fa mesos que anem dretes, perquè ja seure a primera hora al bus és impossible. I hi ha molts dies que llavors ens hem de quedar a la parada perquè tampoc no podem ni pujar.
Inclús a vegades només poden entrar dues persones o tres per al següent.
Perds els enllaços, vas tard tot el dia.
Jo que entro a les 7 del matí, aleshores em fa arribar tard.
L'Ajuntament i el Departament de Territori busquen solucions. Xesco Gomar, regidor de Mobilitat de Mataró.
Nosaltres tenim el compromís de que hi haurà un reforç d'aquestes línies. Aquest nou govern ens posa la fita de que quan hi hagi un nou pressupost això passarà. El que nosaltres els hem transmès és que no podíem esperar ni a aquest pressupost aprovat per la Generalitat, ni tan sols a una data importantíssima, que és la nova licitació del 2028. Sabem que hi ha eines per poder-ho fer, el que reclamem i demanem, i si m'ho permets dir, també d'alguna manera, tot i amb la lleialtat institucional, exigim és que això es faci ja.
Confirma també que hi haurà una tercera línia que ha sortit de barris que ara tenen força lluny les parades.
Estem d'acord amb la creació, amb la generació d'aquesta línia i que puguem fer proves del que nosaltres pensem que serà el bon funcionament d'aquesta 11.3 que connecta una zona de Mataró desconnectada absolutament amb el bus interurbà i Barcelona. Que gent de l'Havana, gent del Palau, gent de Rocafonda, gent de Vistalegre tingui que venir a passar les teses per agafar autobús. Jo crec que això no té sentit.
I aquest matí, com deies, els bombers han hagut d'actuar quan un autobús de la línia ha començat a treure fum a prop dels jutjats. Des de l'Ajuntament, un advertiment.
Un dels responsables de Moventi, no fa gaire, va dir textualment que no atribuïa els incendis a que els autobusos fossin antics, perquè també hi ha de nous que es cremen, doncs que s'ho faci mirar. Jo el que sí que m'agradaria que quedés palès és la meva indignació amb aquestes declaracions.
Doncs una incidència, la d'aquest matí, que la Marta Vallès ha pogut ser-ne testimoni, que trobareu imatges i també tot explicat al web del 3cat.info. Gràcies, Marta, bon dia.
Bon dia.
El malestar pel servei d'autobusos de Moventis no és exclusiu del Maresme. Els usuaris de la comarca del Baix Llobregat pateixen també habitualment deficiències en el servei que presta la companyia. Material en mal estat, incompliment dels horaris i casos d'impuntualitat són el pa de cada dia dels viatgers. Ara l'àrea metropolitana ha sancionat l'empresa d'autobusos Moventis amb 325.000 euros de multa per incompliment del contracte, que s'afegeix a un altre de fa uns mesos de 80.000 euros. Tot i això, Comissions Obreres considera que de les sancions no faran, aquestes sancions no faran que l'empresa millori el servei. Corresponsal al Baix Llobregat, David Àngela, el sindicat recorda que som davant d'un dels monstres del negoci de la mobilitat i que la sanció no li farà ni pessigolles, diuen.
Hola, bon dia. De fet, José Manuel Jurado, el secretari de Mobilitat de Comissions Obreres al Baix Llobregat i al Garraf, recorda que aquesta és la tercera sanció a l'empresa i que fins ara la direcció no s'ha mogut per millorar la situació.
Que això no està condicionant a que aquest tipus d'empresa, en aquest cas Moventis, doncs canviï la seva actitud. De fet, és la tercera sanció que ja ha rebut. No? Potser aquesta és la més sensible econòmicament, però no confiem, no confiem que aquesta gent que actuen descavant despeses sempre a la baixa, doncs tot això sigui un motiu perquè canvien d'actitud.
David, i Moventis està immers en un procés negociador amb els treballadors mentre els sindicats demanen a l'AMB, a l'Autoritat del Transport Metropolità, més implicació en el conflicte laboral i les eficiències en el servei.
Doncs José Manuel Jurado recorda que ja va deduir, quan va veure el contracte, que hi hauria moltes deficiències per les condicions econòmiques que s'hi establien. A banda dels retards i incompliment d'horaris, hi ha hagut diversos autobusos avariats durant el servei, sense aire condicionat o amb deficiències que han comportat que la policia aturés els vehicles i els sancionés. Davant d'aquest panorama, Jurado demana a l'àrea metropolitana de Barcelona que vagi més enllà de les sancions.
Aquest canvi de contractes ha significat una davallada de la qualitat del servei. Per tant, l'AMB hauria d'intervenir per dir, escolta, què passava abans que funcionava, que ara no funciona? Preocupar-se i mirar de simplement arribar a acords, aquestes serien a tres pas, perquè tot això tingui una millor sortida. I no queda-se a vegades una miqueta mirant-s'ho amb distància i quan no queda més remei, quan es va passar amb el cas Sabanza, intervenir amb força i quadrar una miqueta i dir, escolta, això ha de ser així, així, així.
Jurado també recorda que els conductors dels autobusos han de viure molta tensió i situacions molt desagradables derivades d'aquest mal servei.
Són la 1 i 23 minuts. En 7 mesos, els terminis per celebrar un judici de delictes lleus a Barcelona han passat de 18 a 4 mesos i mig. Són els primers resultats que es fan públics, pel que fa a l'àmbit judicial, del pla contra la multireincidència a la capital catalana. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Parlem del que antigament es coneixia com a judicis per faltes.
Sí, normalment són judicis en jutjats de guàrdia per furts d'objectes d'un valor inferior a 400 euros. Ho ha revelat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
El nou pla de xoc que hem posat en marxa contra la multireincidència, ampliant en 5 jutjats la planta judicial a Barcelona, ha fet que estiguem donant cita. Haguem passat de 18 mesos a 4 mesos i mig. Doncs, evidentment, que els delictes baixen. Si vostè posa més Mossos, no té cap mena de complexa en actuar contra la multireincidència, si vostè posa més jutjats, etc., doncs es comencen a veure resultats.
Dels 5 jutjats extra que es van posar en marxa el mes de març contra la multireincidència a Barcelona, hi ha un que tracta precisament aquests delictes lleus i ha fet feina, segons dades que avança el Departament de Justícia, aquesta emissora, ha fet més de 3.100 judicis.
Gràcies, Miquel, bon dia.
Bon dia.
Doncs aquesta és justament una de les reivindicacions més acusades per part dels alcaldes, aquesta actuació contra la multireincidència. D'altra banda, aquest matí estem pendents de la declaració al jutjat de l'home de 40 anys detingut ahir a la matinada a Lleida, acusat de violar la seva filla de 21 anys al carrer. Ara s'investiga si hi ha hagut altres episodis previs d'abusos o agressions sexuals. I sembla, Estela Busoms, que la víctima ha explicat que no era la primera vegada.
Hola, Estel. Sí, és una informació que ha donat aquest matí l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, després d'expressar la seva condemna profunda d'uns fets que, a més, van passar en presència d'un nen de 8 anys, fill de l'home i germà de la víctima. En concret, van passar a la plaça de la Llotja de Lleida i ho van descobrir agents de la Guàrdia Urbana després de rebre l'avís d'un veí que va alertar que hi havia dues persones mantenint relacions en un espai públic. Sentim l'alcalde.
Les declaracions de la víctima apunten que no era la primera vegada. I aleshores això és el que ha aixecat totes les alertes, entre altres coses perquè és una família normalitzada, i té un entorn. I aquest entorn s'haurà de manifestar.
La Rosa també ha explicat que pare i fill anaven beguts i que els serveis socials posaran ara la lupa en les dinàmiques d'aquesta família.
I veure exactament per què s'ha arribat a aquest punt i de quina manera hem d'actuar. Nosaltres, a partir d'ara, tornant pensant amb les víctimes o les persones que són més vulnerables d'aquesta lamentable situació.
De la investigació se n'han fet càrrec els Mossos d'Esquadra.
Des de Lleida, Estela Busoms, gràcies i bon dia.
Bon dia.
I ara parlem de TikTok, que nega que a Barcelona els moderadors de continguts visionin vídeos pertorbadors, amb assassinats i violacions, com asseguren els quatre treballadors que s'han querellat contra l'empresa. Avui han declarat davant la jutge com a investigats tres directius d'aquesta empresa de Majorel, subcontractada per TikTok, i que s'ocupava de buscar els moderadors. És la primera querella que s'ha presentat a tot l'estat espanyol contra aquesta plataforma de vídeos curts de TikTok. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Bon dia.
Al final no s'han acollit el dret a no declarar?
Doncs no, tot i que s'especulava que s'hi acollirien, no ho han fet. Ara bé, tots tres han negat la major. Per tant, si no es veuen aquest tipus de continguts, no es poden tenir efectes sobre la salut, com afirmen els querellants. L'advocat dels quatre treballadors que s'hi han querellat, Francesc Feliu, a la sortida ho ha traslladat així als mitjans de comunicació.
Es nega el contingut. Es nega el contingut pertorbador, es nega que aquesta gent moderi continguts d'alt contingut sensible, pertorbador, decapitacions, s'està negant això. I el que es diu, en essència, és que s'està fent des de fora d'Espanya. Ningú ens ha concretat des d'on.
Dels quatre directius citats com a investigats, n'ha fallat un que s'està recuperant d'una operació i que anirà al jutjat el pròxim 3 de novembre. TikTok hi ha enviat el seu advocat perquè, en cas que la querella arribés a judici, hauria de pagar una indemnització als treballadors. En la querella asseguren que l'empresa els sotmet durant tota la jornada laboral a veure vídeos molt violents o de caràcter pertorbador, un mínim de 800 al dia. Afirmen que se'ls aplica el conveni laboral dels teleoperadors quan la seva feina no és aquesta, però el fet és que no hi ha un conveni específic per a moderadors de continguts. Feliu demanarà que s'investigui més càrrecs de l'empresa Majorel després de les declaracions d'avui. El jutjat ha fixat pel 3 de novembre la data perquè comparegui el quart investigat que avui no ha pogut acudir a la Ciutat de la Justícia.
Gràcies, Maria Núria. Un minut i mig i seran dos quarts de dues. Un home ha mort aquesta matinada mentre netejava la xemeneia de la incineradora Terça a Sant Adrià de Besòs, al barcelonès, Quim.
Per causes que encara s'estan investigant, el treballador, que tenia 59 anys, li han caigut residus a sobre mentre feia les tasques de neteja. Els Mossos han rebut l'avís a les 5 de la matinada. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat també els bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques. Tal com indiquen els protocols habituals en cas d'accident laboral amb víctimes mortals, la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de Badalona ha posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Badalona i del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat.
Doncs de seguida veiem com van les coses a aquesta hora al l'app i al web 3Cat Info.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I amb en Marc Vidal. Marc, bon dia. Quines són les notícies més vistes avui al 3catinfo.cat?
Doncs mira, avui en el rànquing de les més vistes tenim la protesta dels macroprojectes energètics més polèmics a Ponent. És aquesta manifestació que es va fer ahir diumenge per als carrers de la ciutat de Lleida. La convocaven 16 entitats de plataforma Pobles Vius. Van participar doncs, 1 miler de persones. Rebutjaven el que diuen que és una bombolla del biogàs i altres macroprojectes. Doncs en aquesta informació al 3catinfo avui hi podreu llegir doncs, això que és el biogàs, qui promou aquestes plantes, quins arguments hi ha a favor i en contra, en fi, qui les defensa, què diuen els experts, etc. Per tant, notícia interessant.
Doncs tot això surt del treball magnífic i molt acurat i molt extens que va fer l'Estela Busoms i que ens va presentar dijous al Catalunya al Dia.
Catalunya al Dia, ho vam poder escoltar, efectivament, i ara ho podeu llegir a la web del 3Cat Info. També avui notícies sobre Ada Colau i Jordi Coronas, no? A Barcelona ja després de ser deportats per Israel, aquestes declaracions que han fet aquest matí. A més, aquest matí també els hem escoltat al matí de Catalunya Ràdio i a Matins de TV3. Per tant, també informació destacada avui al 3Cat Info.
I avui arribaran també, com deia Álvarez, també al matí de Catalunya Ràdio, aquest segon bloc d'activistes, entre els quals hi ha dos membres de la CUP. Avui fa un any, quina era la notícia més llegida al web i a l'app de 3Cat Info?
Doncs mira, la recordareu, és fàcil, era diumenge i era aquesta.
La colla jove Xiquets de Tarragona per segona vegada a la teva història! Descarrega el 39!
Doncs és el concurs de Castells de Tarragona, doncs els castellers de Vilafranca que es van endur la victòria. Va ser una final frec a frec. Hi va haver bastanta tensió amb la Vella, que va renunciar a l'últim moment a fer un castell, diuen que per preservar la canalla. En aquest concurs de castells hi van participar 12 colles, va durar 7 hores. Aquest any no n'hi ha, perquè, com sabeu, és un certamen que es fa cada dos anys
sí.
Però l'organització ja està treballant en la cita de l'any que ve. Per exemple, fa poc s'ha fet canvis a les taules de puntuació i també s'ha descartat l'opció de fer 4 rondes en lloc de 5. Entenem que, per d'alguna manera, fer-ho més curt, però està descartat i, per tant, tornaran a ser 5 rondes i, per tant,
tornarà a ser una sessió maratoniana. I sentíem al principi la narració inconfusible del David Prats, el nostre company del 3 rondes. Marc, fins demà.
Adéu-siau.
Dos quarts i dos minuts de dues. Seguim parlant ara d'habitatge. El ritme de venda de pisos nous a la ciutat de Girona s'ha accelerat. Cada promotor ven de mitjana uns 2 pisos nous al mes. En algunes empreses suposa el doble que fa un any. Núria Pereira, què t'han explicat les companyies?
Hola, bon dia. Doncs mira, una dada que ho exemplifica. En 3 mesos, la promotora immobiliària Aedas ha venut el 10% d'una promoció d'habitatge nou a Girona que encara està per acabar, amb pisos que valen uns 400.000 euros, segons el seu delegat territorial a Catalunya, Javier Cedó. El director comercial de la promotora immobiliària Sales, Sergi Carrasco, coincideix amb el ritme de vendes.
Nosaltres ara estem venent el doble del que veníem fa un any. Des de setembre de l'any passat en avui estem venent més o menys 2-3 habitatges al mes, quan abans de setembre l'any passat, però estàvem venent de l'ordre de 1.
Plantegem unes vendes aproximadament d'uns 2 pisos mensuals i estem complint aquest termini, entre 2 i 3 habitatges.
I per què el sector viu un bon moment a Girona? Doncs perquè hi ha una demanda d'habitatge nou acumulada que no s'ha satisfet i aquesta demanda té prou poder adquisitiu, ens ho explica el gerent d'Urbinium, Manel Reina.
Any rere any n'hi ha més de demanda. De moltes persones que fa uns anys van venir i tenien unes capacitats, ara, després dels anys de no haver trobat el que realment necessitaven, doncs aquesta capacitat els hi ha augmentat per poder fer, doncs, un pagament superior, etc.
I a l'hora d'explicar per què ara s'està construint força aquí a Girona, Carrasco apunta.
Després de nascutar el sol de Barcelona, que és molt complicat, Barcelona i la seva província, Girona era un camí important per fer al final. I en quant a preu, metre quadrat, per exemple, i darrere Barcelona, la província que té el preu més elevat és Girona.
I aquí es venen els pisos. Doncs més del 80% dels pisos nous es venen a veïns de la mateixa ciutat o de la demarcació.
I 3.000 joves ja han demanat els préstecs d'emancipació a l'Institut Català de Finances per poder-se pagar l'entrada del primer habitatge. Aquesta ajuda la la va anunciar el govern al juny i, segons ha avançat avui la consellera Sílvia Paneque, ja hi ha 2.100 sol·licituds en tràmit. Recordem que són préstecs que cobreixen el 20% del valor de l'immoble i que els sol·licitants no hauran de tornar fins que no hagin liquidat les hipoteques. El preu mitjà dels habitatges que s'estan comprant ara mateix amb l'ajuda d'aquests préstecs és de 200.000 euros. El govern té previst repetir la convocatòria de les ajudes l'any que ve i també estudia si crea un programa similar a aquest, enfocat, però, a persones més grans de 35 anys. I ara us expliquem que el Departament de Salut ha comprat 13 exoesquelets per ajudar a la rehabilitació de persones amb malalties neuromusculars i que repartirà entre diversos hospitals catalans que tenen unitats d'expertesa en rehabilitació. Mònica Mas, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, què és un exoesquelet?
Doncs mira, és un dispositiu robòtic que s'ajusta al cos i utilitza motors elèctrics per moure les articulacions de manera que ajuda les persones amb aquesta mobilitat reduïda a bellugar-se i a caminar amb l'assistència sempre d'un fisioterapeuta. Tenen sensors per detectar les intencions del pacient del moviment amb un ordinador que pren les decisions i funciona amb bateria.
I quin tipus de pacients se'n pot beneficiar?
Doncs concretament aquests 13 exoesquelets que aporta el Departament de Salut per un valor de més d'un milió d'euros estan destinats a persones amb problemes de mobilitat a les extremitats a causa d'una malaltia neurodegenerativa que els causa la pèrdua de força muscular al cos. Per exemple, estem parlant sobretot de malalts d'ELA, d'esclerosi lateral amiotròfica, i malalties minoritàries neurodegeneratives que causen aquesta pèrdua i debilitat muscular, que en són moltes. En general, els exoesquelets també es fan servir en casos de lesions medulars i en persones que han patit un ictus, per exemple.
I què els aporten? Què millora la seva salut?
Doncs entrenar amb aquests exoesquelets millora sobretot, en general, la qualitat de vida dels pacients perquè preserven la mobilitat i se'ls redueixen les complicacions que comporta el fet de no moure el cos. Per exemple, millora la circulació de la sang, la funció dels intestins, pot reduir el dolor, entre molts altres beneficis. Aquests 13 exoesquelets es repartiran, com dèiem, als hospitals que tenen un unitats especialitzades, com per exemple la unitat d'ELA de l'Hospital del Mar, el Vall d'Hebron també, els Germans Trias, el Parc Taulí a Sant Pau i l'Hospital de Bellvitge, entre d'altres. Dos d'aquests dispositius són pediàtrics i es repartiran entre Sant Joan de Déu i Vall d'Hebron. Tots els professionals que hauran de fer servir aquests exoesquelets hauran de rebre una formació específica.
Molt bé, gràcies, Mònica.
Adéu, bon dia.
I ara marxem al Pallars Jussà, que vol recuperar els mètodes tradicionals de la seva gastronomia. A més dels molins d'oli tradicionals, un altre exemple són els vins del castell d'en Cus, que tenen un tret singular que els fa únics, i és que es fermenten en cups de pedra excavats al segle XII pels monjos hospitalers. Unes estructures històriques que el celler ha recuperat i que avui conviuen amb les tècniques modernes de vinificació. Anem a Castillot d'en Cus. Pau Rovira, bon dia. Com és exactament aquest sistema?
Hola, Estel, bon dia. Doncs, a veure, aquests cups, alguns d'ells amb capacitat per a milers de litres, havien quedat abandonats durant segles, de fet, 900 anys, i ara s'han convertit en un element clau per entendre la identitat d'aquests vins, que s'elaboren a partir de vinyes plantades entre 800 i 1.200 metres d'altitud, fet que ja els dona un caràcter de muntanya. Però la fermentació, dins els cups de pedra, aporta matisos especials, frescor, mineralitat, i tot gràcies al contacte amb la pedra i el treball amb llevats naturals, tal com explica el responsable del celler, Raül Bobet.
Una, nosaltres treballem tot amb llevadura salvatge, i estant a fora, això, nosaltres treballant amb els cups, evidentment no hi ha contaminació del celler i, per tant, podem assegurar tot aquest llevat salvatge. I després hi ha un altre aspecte, diguéssim, que és que aquest elements que recorden el sotabosc, que d'una manera fina, aquest perfil discret que hi ha per sota, i això els fa una mica diferents.
Els 9 cups de pedra es troben a l'aire lliure i en condicions salvatges. D'aquests, 6 estan estan en actiu. La iniciativa contribueix també a revaloritzar el patrimoni històric i natural del territori.
És donar-li una personalitat, i això és important. I revitalitzes també, és un tema, si vols, energètic, no? Revitalitzes tot el que passava aquí al segle XII, que no és menor tindre un celler que fa 900 anys que es feia vi.
Una estratègia que competeix en productes únics i de qualitat i que ajuda els petits productors del Pirineu a posicionar-se als mercats. Te'n giré en el moment que obres la porta i rius
i una vegada més he d'aprendre. I aquesta música, la de la Meritxell Gené, ens porta fins a Lleida, on avui arrenca una setmana dedicada a la literatura en català. El Barça, Tram, el Mil·lenari de Montserrat i l'estat de les lletres catalanes seran alguns dels temes que proposa aquest Sant Miquel de les Lletres, que també inclou música, un mercat de llibre, i la primera edició dels Premis Rosa Fabregat. Lleida, Noelia Casellas, una proposta que vol arribar més que mai a tothom.
Bon dia, Estel. Sí, per això es faran sessions de narració oral en escoles, instituts i per primer cop en residències d'avis. Antoni Jalong, president de la Fundació Horitzons 2050, que organitza la setmana.
Volem arribar des de l'escola de primària fins a les residències de gent gran, passant pels que els interessa la cuina o que els interessen aquests debats de pensament que s'han a les taules rodones.
Des d'avui fins divendres es farà cada tarda una taula rodona. Avui sobre podcast, demà se centrarà en l'espiritualitat. Dimecres, en els 125 anys del Barça. Dijous, dia del País Valencià, tractarà de l'estat de les lletres catalanes. I divendres mirarà d'aclarir com és el món amb Trump, amb Donald Trump. Dissabte serà el dia més familiar i, entre d'altres, es farà un vermut literari i una marató de contes. Merche París és la directora del Sant Miquel de les Lletres.
Explicarem, narrarem contes de manera ininterrompuda, no? Serem tres o quatre narradores que anirem explicant contes per dinamitzar aquest espai i també perquè davant mateix de la catedral hi haurà el mercat del llibre i on hi haurà les parades de gairebé totes les llibreries de la ciutat.
En total hi haurà una quarantena d'activitats que també inclouen concerts a l'Espai Orfeó, Meritxell Gené, aquesta que sentim, Montse Castellà i Pau Alabajos, xerrades sobre cuina i llibres i l'entrega del primer Premi Rosa Fabregat. Per cert, demà en sabrem els dos guanyadors.
3 minuts, haurem arribat a 3:15. Noms com els d'Estrella Morente, Joel Vargas i Maruja Limón encapçalen el cartell del Festival Sona Flamenc de Tarragona. La setena edició arrenca aquest vespre amb més protagonisme que mai d'artistes i entitats de la ciutat. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Qui serà l'encarregat d'obrir el festival?
Doncs mira, el cantaor de Sant Cugat, Pere Martínez, i el guitarrista tarragoní, Pau Domènech, actuaran a les 7 de la tarda a la Capsa de Música. La cita d'enguany inclou actuacions com les d'Estrella Morente, Rafael Riqueni, les Maruja Limón i el cantaor d'Utrera, Perrate, que pujarà a l'escenari amb la banda catalana Za. Formen part d'un cartell on també hi tenen un paper, un accent destacat, artistes tarragonins com Joel Vargas, Mercedes Carmona, La Taïlla, Cristina Pérez o Neus Plana Turú, al capdavant del quartet Confusión Project 1212. Jesús Blanco és el director del Sona Flamenc.
El trabajo ha sido, desde el principio, intentar hacer un festival de la máxima calidad posible y contando con gente, por supuesto, de fuera y también, por supuesto, de nuestra ciudad. Este festival lo he enfocado de manera no solo con lo que a uno le gustaría que viniera, sino también con lo que realmente ocurre en Tarragona, un poco ser un poco lo que somos también en Tarragona.
Aquesta edició del festival, amb moltes actuacions i activitats gratuïtes, s'estendrà fins diumenge pels barris de Bonavista, Torreforta i Sant Pere i Sant Pau. No hi faltarà la popular flash mob que reunirà tots els aficionats al flamenc per ballar plegats una coreografia a la plaça Corsini dissabte.
I I avui comença el Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat del Vallès. Durant dues setmanes aplegaran noms com Marta Pessarrodona, Biel Mesquida, Enric Casasses o Andreu Gomila. El programa està format per una vintena d'actes en què, a més de poesia, s'inclouen concerts, taules rodones i teatre. Tornem a saludar ara des de Sant Cugat del Vallès la Marta Vallès. Marta, bon dia.
Hola, bon dia de nou.
Amb dues dates a destacar, dimarts 14 i dissabte 18.
Sí, de seguida descobrim per què, però l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, diu que està molt content que el festival arribi als seus 25 anys.
Més de 40 poetes que participaran a la nostra ciutat amb aquest festival de poesia, amb l'objectiu que deia inicialment, no?, d'apropar la poesia a la nostra ciutat.
Dimarts 14, dia de la inauguració oficial, encara que comenci avui. Jordi Bosch és el director artístic de l'espectacle i ens en fa un tastet.
Una petita antologia de lo que seria la poesia catalana, des del Sabater i Aribau, Anselm Turmeda, el Pere IV, Martí Pol, Segarra, Antonina Canyelles, Francesc Fontanella, l'Agustí Bernaus, Pitarra, l'Espriu, el Calders, Marta Pessarrodona i altres més. Tots plegats fer un petit ventall d'aquesta poesia més satírica, divertida, que sempre et queda com aquella petita rialla que és la festa.
Dissabte 18, poesia sense parar. 9 poetes de diferents generacions estaran tot el dia al monestir de Sant Cugat. Ens ho explica el poeta Andreu Gomila.
Recitals simultanis de 20 minuts per grups de 20 persones i els espectadors podran veure'ls tots, si volen. 6 poetes al matí i 3 poetes a la tarda, com una immersió amb aquests poetes que són dels millors.
I una estrena, dijous 23, l'escriptora Carlota Gurt porta a l'escenari un monòleg insolent i divertit sobre un mite.
La idea no és que sigui un monòleg graciós, tot i que té moments graciosos, o això espero. També hi ha moments bastant desoladors i bastant tristos. La idea és arribar a una tesi de per què hi ha persones que creuen que les dones tenen menys libido i per què jo crec que no és així.
El festival acaba dissabte 25. Trobareu tota la programació a la pàgina de l'Ajuntament santcugat.cat.
Doncs una programació ben nodrida. Gràcies, Marta. Bon dia.
Bon dia.
I avui arrenca a Girona la 15a edició del Torneig de Dramatúrgia Catalana. És una de les propostes que s'han convertit en una de les cites més esperades del Festival Temporada Alta. Cada dilluns, des d'avui fins al desembre, es faran lectures dramatitzades de dues peces curtes i el públic haurà de triar la que passa a la següent ronda fins a arribar a la final, que es farà al desembre. Fèlix Martín, quantes obres hi competeixen aquest any?
Hola, bon dia. Doncs són 8 peces originals, de les 8 en quedaran 4, de 4, 2 de finalistes, i d'aquí ja la gran final, quan es torni a sentir aquesta cantarella.
El guanyador, la guanyadora és... Tislandes!
Guanyi qui guanyi, són obres originals curtes que interpreten actors professionals i que es disputen el vot del públic de la sala La Planeta de Girona. Qui tregui més vots passa ronda. El primer duel, a partir de les 8 d'aquest vespre, serà entre les obres que han escrit Merche Aguilar, guanyadora del Torneig de Dramatúrgia Valencià, i Laura Mas Miquel. Al torneig aquest any també hi participaran els textos de Laura Obert, Ivan Campillo, Francesc Cuellar, Miquel Masfiol, Catalina Florit i Martí Torres Maineris. El guanyador o guanyadora se sabrà el dia 1 de desembre. La mestra de cerimònies és Meritxell Llanes. Aquest torneig forma part de la 34a edició del Temporada Alta, que aquest any, recordem-ho, ofereix 92 espectacles.
Anem a la ràpida ara. Una exposició repassa l'evolució històrica de la pesca i el turisme a la costa del Baix Ebre i el Montsià. Ho fa, atenció, a través de les postals. Amb aquestes targetes es poden observar els canvis socials, econòmics i urbanístics en aquesta zona. La ràpida, Jordi Barranca, corresponsal, bon dia.
Hola, bon dia.
Quantes postals formen aquesta exposició?
Doncs mira, Estela, en total en són més de 200 les que es mostren. La més antiga és del 1901, del port de l'Ametlla de Mar. L'exposició està dividida en vitrines i en cada una d'elles es pot copsar com han anat canviant al llarg del segle XX els nuclis de l'Ametlla, l'Ampolla, la Ràpita i també les cases d'Alcanar. Són tres els col·leccionistes que han aportat les postals, un d'ells és el Joan Baptista Beltran.
La mostra ens reporta molta història sobre aquests pobles que han viscut de la mar i per la mar, no? I després, com el turisme també va canviar moltes de les coses, va canviar res per bé, no? Per a bé també.
Canvis socials que queden exemplificats amb això que ens comentava l'Àngel Pasqual, que és el tècnic del Museu de la Mar de l'Ebre.
Trobem casos que avui ens semblarien totalment fora de lloc, com una postal de l'època del Destape, on se veu una noia despullada a la platja per atreure turistes. A més, podem veure com ha canviat no només el que expliquen, sinó també com ho expliquen, com era el discurs, com eren les paraules que utilitzaven. Veiem postals d'infants que tenen un lèxic molt ric i la lletra és d'un infant de 11 o 12 anys com a màxim.
Una altra de les curiositats és que moltes de les postals estan exposades per primera vegada al públic. Tot plegat conforma un repàs històric en tota regla. Joan Cladellas és un dels col·leccionistes que ha portat les instantànies.
També veiem a través del temps com els mitjans de producció van evolucionant des de les primeres postals, fotopostals, passant per tècniques com és la fototípia, després entrem dins de la cromolitografia, tècniques diferents. Les postals, per exemple, que estan pintades a mà, està la postal pintada a mà, que es feia amb anilines, una per una, està la mateixa sense pintar.
I per si us ho voleu apuntar, aquesta mostra es pot veure fins al proper 19 d'octubre.
I més festivals encara. L'Internacional de Curtmetratges de Vilaseca, el Tarragonès, concedirà el Premi Honorífic a la Trajectòria Professional a l'actriu Emma Vilarasau, a la desena edició del certamen que se celebrarà del 17 al 26 d'octubre al celler del municipi. Sentim Pere Segura, que és l'alcalde de Vilaseca.
Enguany lliurem a l'actriu Emma Vilarasau aquest premi, un premi a una trajectòria d'una persona i d'un actriu que és ben coneguda per tot el país. Parlar d'Emma Vilarasau és parlar de teatre, és parlar de televisió i sobretot també és parlar de cinema. És parlar d'una actriu que és estimada, que és admirada i que ha sabut connectar amb el públic i sobretot ha sabut transmetre sensibilitat i veritat a cada un dels papers que ha interpretat.
L'aniversari arriba amb una programació amb més de 1.100 curtmetratges inscrits procedents de 56 països. D'aquests s'han seleccionat 47, que competiran a la secció oficial. El director artístic, Agustí Argelic, ha subratllat que han programat els films amb criteris tècnics i artístics, però sobretot pensant en el públic. El Festival de Curtmetratges de Vilaseca és un certamen col·laborador en la preselecció de curts de ficció i animació per als Premis Goya i aquest any s'incorporen també documentals. Contemplar les vistes panoràmiques des de la Torre Diagonal One, de 24 pisos d'altura, el 22 arroba, o endinsar-se en les galeries subterrànies de la renovada Font Màgica de Montjuïc. Són només algunes de les més de 200 opcions de visita gratuïtes que ofereix aquest any el 48 Hores Open House Barcelona, el gran festival d'arquitectura de la ciutat, al cap de setmana del 25 i el 26 d'octubre. Montse Mas, bon dia. Entre les novetats d'aquesta setzena edició destaca la incorporació d'una seixantena d'espais que no s'havien vist mai al certamen.
Exacte, sí, bon dia. Novetats com aquestes que has esmentat, que ens permeten gaudir de les altures o baixar sota terra, però sobretot moltes rehabilitacions d'habitatges, com el pis de Pedralbes, a Barcelona, on s'ha presentat el programa d'enguany. Miquel Zuzama és el director de la programació.
Aquest edifici destaca per tenir molta llum natural, busca aquesta cantonada per poder gaudir del sol que tant ens agrada, i alhora està molt ben protegit perquè a l'estiu no sigui un problema aquest accés de sol directe. Juga amb un joc de lames per poder regular aquesta llum.
Altres nous espais que s'incorporen aquest any són el Palau del Marquès d'Alfarràs, el districte d'Horta, la Casa Carme de Badalona, l'estadi Johan Cruyff de Sant Joan d'Espí o el campanar de la parròquia de Sant Bartomeu de Sitges, a més d'altres llocs de l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Vilassar de Dalt, que també es poden visitar o bé lliurement o de la mà d'arquitectes i dissenyadors com a guies.
Els espais nous que tenim enguany, per exemple, un dels que m'agrada més és el bloc 4 de Can Batlló, que és actualment Coòpolis. És un edifici molt ben recuperat i molt ben rehabilitat, i a sobre permet anar a passejar per Can Batlló, que és una cosa molt recomanable.
I amb tot això, Barcelona, i és important recordar-ho, serà la capital mundial de l'arquitectura l'any que ve. No sé com es prepara el 48 Hores Open House per aquesta cita.
Doncs mira, multiplicant la seva oferta, a banda de l'edició d'octubre, s'oferiran visites durant 3 caps de setmana més.
No ho podem fer cada any, però l'any vinent farem un esforç i farem diversos caps de setmanes de portes obertes i ens anirem centrant en diferents llocs de Barcelona. Farem cada trimestre un Open Living Open Barri. Començarem amb Nou Barris, després marxarem a Sants Montjuïc i finalment farem Vallvidrera i la zona alta de Sarrià-Sant Gervasi.
De moment, Estel, l'edició d'enguany ja és inabarcable, així que per no perdre's entre tanta oferta s'ofereix als visitants un recomanador. Només cal entrar al web del 48 Hores Open House Barcelona, respondre 5 preguntes i obtenir una llista personalitzada amb els 3 edificis que més ens poden encaixar.
Esports.
Temps ara per la informació esportiva en desconnexió per les 4 demarcacions aquí a Barcelona. Arnau Caral, bon dia.
Bon dia.
A la 1 del migdia ha començat el sorteig de primera ronda de la Copa del Rei. Ja estan definits els encreuaments?
Sí, i el primer ha estat un espanyol, Atlètic Lleida.
Bueno, la verdad que muy contento. Para el Atlètic Lleida es una suerte, ¿no?, poder disputar la Copa del Rey por primera vez en su corta historia. Y bueno, viene el Español, rival que tenemos a hora y media de nuestra casa, y con muchas ganas.
El Reus Redis jugarà contra l'Europa, el Poblense contra el Sabadell, Sant Andreu contra el Terol i l'Atlètic Sant Just contra el Mallorca.
Estamos muy contentos, la verdad, sabiendo que va a venir aquí a Sant Just un campeón de la Copa. Y nada, lo afrontaremos, como te dije antes, con muchísimas ganas y le vamos a intentar poner las cosas lo más difícil posible.
Bé, és important recordar que els partits d'aquesta primera ronda són a partit únic i es jugaran entre els dies 28 i 30 d'octubre al camp de l'equip de menor categoria. El Barça, com bé saben, queda exempt d'aquesta eliminatòria perquè juga la Supercopa Espanyola. Aquesta tarda es farà a Madrid el sorteig de la tercera ronda de la Copa de la Reina, on hi seran també l'Europa, l'Espanyol i el Badalona. Aquesta tercera eliminatòria es jugarà a partit únic entre el 4 i el 6 de novembre. El Barça també n'està exempt.
Diumenge, per oblidar per als dos equips de Barcelona, a primera divisió, el Barça va perdre el liderat després de caure golejat al camp del Sevilla per 4-1 en la pitjor derrota de l'era Hansi Flick.
Sí, setmana negra per als blaugranes, que després de perdre dimecres contra el PSG, ahir van encadenar la segona derrota consecutiva al Sánchez-Pizjuán. El Sevilla es va avançar després d'un penal molt dubtós d'Araujo i en el 2-0 Koundé va reclamar una falta prèvia. Marcus Rashford va ser l'autor de l'únic gol del Barça i Lewandowski va fallar un penal que hauria significat l'empat a 2. A partir d'aquí, dues contres dels andalusos van completar la golejada. Pau Cubarsí identificava l'origen de totes les ocasions concedides.
Bueno, aquestes ocasions també ja comencen de dalt. Jo crec que hem de començar a pressionar un altre cop com la temporada passada. Jo crec que en aquest cas ens hem de relaxar i això no pot ser. També és un partit, tampoc hem de tirar la casa per la teulada, però bueno, també és un punt d'inflexió.
Hansi Flick, en canvi, en va destacar la reacció de l'equip.
The first wasn't good for us.
La primera part no ha estat bona per nosaltres. Ells jugaven un contra un, eren molt agressius i no hem trobat solucions per poder jugar. Però a la segona hem reaccionat. Aprecio el que hem fet i com hem jugat i m'ha agradat veure-ho. Aquesta derrota, les emocions que ens ha deixat al vestidor, és important que les mantinguem i que lluitem contra elles després de l'aturada i lluitarem per cada
títol.
Amb aquest resultat, el Barça cau a la segona posició de la classificació amb 19 punts, dos menys que el Real Madrid, que és el líder.
Primera derrota a casa de l'Espanyol contra el Betis per 1-2. Els blanquiblaus van tenir opcions d'empatar amb un penal en el temps de descompte, però l'exporter de l'Espanyol, Pau López, va aturar el llançament de Puado. Arnau.
I ho va celebrar amb gestos a la grada que no van agradar gens a Edu Expósito.
El gesto sobra totalmente, un jugador que se ha criado aquí, que luego pasan las cosas que pasan, pero eso sobra porque los que le han dado de comer primero son los de aquí. Así que bueno, le doy la enhorabuena por parar el penalti, pero no por el gesto, porque está feo.
En el postpartit, Pau López va acabar demanant perdó.
M'he de disculpar, crec que no era la manera de celebrar. També hem d'entendre que per mi era una jugada molt important, sabia que si parava el penalti guanyàvem el partit, i a vegades un no pot controlar la manera que s'expressa, no?, en aquells moments tan on senten tantes emocions, no? Em sap greu si algú s'ha sentit ofès, em sap greu si algú s'ha pres malament, no era la meva intenció. Saben, tothom hi sabeu que camarada espanyol, que estigui allà de l'Espanyol i que desitjo sempre el millor.
Pol Lozano havia avançat als blanquiblaus al cap d'un quart d'hora de partit, però el Betis va remuntar amb gols de Cucho Hernández i Abde. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, estava amoïnat per la fragilitat defensiva de l'equip.
Una cosa és que t'arribin 10 vegades i et facin dos gols, que dius, bueno, però una cosa és que t'arribin 3 vegades mal comptades i et facin dos gols. Ja va passar el dia al València, ha passat avui, i això hem de corregir i deixar la porteria a zero, urgent.
La Lliga de Primera Divisió s'atura ara, durant gairebé dues setmanes, pels compromisos internacionals de seleccions. L'Espanyol arriba a l'aturada novè, amb 12 punts, a només un de la zona europea. Per cert, en clau blanc i blava, avui a 8:45 s'estrena Esport 3 al Club Meu, el meu club, La Meva Vida, una sèrie documental que vol explicar què significa ser de l'Espanyol fugint dels estereotips clàssics.
I un últim apunt per hoquei patins. El Barça ha perdut aquesta matinada la final del Mundial de Clubs que s'ha disputat aquests dies a San Juan, a l'Argentina.
Sí, a les...
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Aquí al Vicent trobarà moltes obres d'art que habitualment es troben dins del que és la clausura del monestir. Per tant, són dues obres que estan per primera vegada i segurament per última vegada.
És el director del Museu de Montserrat fent referència a les obres que recopila l'exposició Montserrat Mil Anys d'Art i Història dins el nodrit calendari d'actes del mil·lenari del monestir i que podeu veure encara fins al desembre. Una oportunitat única per contemplar, per exemple, dues escultures dedicades a Sant Benet i a la Batoliba o el Llibre Vermell de Montserrat, que data del 1399 i que feia 30 anys que no s'exhibia al públic. Però, sens dubte, la peça més sorprenent és una rèplica de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat vestida. L'última vegada que es va poder veure va ser el 1936. Així acabem avui i tornem demà a la 1 del migdia. Gràcies per acompanyar-nos.